Molt bona tarda, són les dues. No n'hi ha prou.
Notícies migdia. Núria García.
Els integrants de la Plataforma en Defensa de la Residència del Sud assenyalen que cal una segona residència pública a la ciutat i ho fan l'endemà que hagin començat les obres de construcció de l'equipament de Diego de Almagro. La vocal de la plataforma, Celia Gargallo, ha admès que estan molt contents pel llarg camí que han hagut de fer.
Pensa que portem des de l'any 2012, que es va proposar, i són molts anys i són molts moments molt durs perquè hem tingut moltes il·lusions posades en això i la veritat que penso que ja era hora, també t'ho tinc que dir. Clarament així ja era hora, clar que sí, que estem contents, molt contents, però el que desitgem és que no passi res i que continuï amb la proposta.
La que serà la primera residència pública de Sabadell ha d'estar enllestida en el primer trimestre de 2026 gràcies a una inversió de 12 milions d'euros finançats amb fons Next Generation. El govern municipal i el de la Generalitat faran l'acte oficial d'inici d'obres dilluns vinent amb la col·locació simbòlica de la primera pedra de la futura residència. I el Sabadell encara no sap qui televisarà els seus partits enguany a Primera Federació. La reunió dels clubs amb la Federació ahir a les Rozas va servir per explicar com avancen les negociacions, però encara no hi ha cap acord. Sí que hi haurà novetat en les franges en les quals es jugaran els partits i estan garantits els mateixos ingressos que en les últimes edicions.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Actualitzem la situació del trànsit d'aquesta hora. Un accident a la BB-2002 a Sant Vicenç dels Horts obliga a fer pas alternatiu en aquesta via. D'altra banda, un xoc entre dos camions a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona provoca 2 quilòmetres de cues en aquest punt. Encara continuen els problemes a l'AP-7, on s'ha hagut de retirar un turisme variat a l'altura de Sant Cugat del Vallès i a l'altitud entre Bàrbara i Cerdanyola, també per un accident amb un vehicle que ocupa ara mateix el voral. També va molt carregada aquesta hora la B30 de Barberà a Cerdanyola. I a la C25 hi ha un carril tallat a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un vehicle variat i a l'altitud hi ha aturades en aquest tram per la resta de vies. Ara mateix, circulació tranquil·la.
La notícia del dia.
Tot just acaba de començar la construcció de la primera residència pública de Sabadell, que algunes veus ja demanen una segona. Són les de Sabadell en Comú Podem i, sobretot, les de la Plataforma per a la Residència del Sud. Si bé Celia Gargallo, vocal de l'entitat, celebra que finalment es materialitzi un projecte llargament reivindicat al barri, també reconeix que l'oferta continua sent insuficient per a una ciutat com Sabadell. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, Gargallo no només demana ampliar les places residencials per a gent gran, sinó que també considera que haurien de tenir un caire molt més humà.
Això és un projecte tan que portem tots els que estem, portem tants anys, que ja és com una mica algo nostre, no? I desitgem que sigui algo, no una residència d'aquestes, com jo he vist moltes i he tingut la mala experiència de tenir alguna, sí, una residència d'aquelles que és molt, com t'ho explicaria, unes normes, sí, s'adapten les normes i aquí no es mou res, sinó més bé algo una mica més, més humà.
La concreció del model de gestió i de qui se'n farà càrrec, però encara tardaran a arribar. De moment, aquesta setmana s'urbanitzarà el solar del carrer Diego d'Almagro i dilluns que ve es posarà la primera pedra. Tot plegat amb una inversió de gairebé 12 milions d'euros a càrrec dels fons Next Generation. En aquest sentit, Celia Gargallo adverteix que ja no hi ha marge per a entrebancs.
Tens de pensar que les persones, quan reps moltes decepcions, pues arriba un punt que també et costa creure-ho. Que és, penso que sí, t'ho dic en sèrio, jo en aquest moment penso que sí, perquè seria demencial perdre els diners de la Comunitat Europea. Això seria ja un pas molt dur.
De fet, segons el calendari previst, la residència del sud ha d'estar enllestida durant el primer trimestre del 2026, per tant, d'aquí a menys un any.
Notícies migdia.
Les 2:05, garantir el lleure de les persones discapacitades és un dels cavalls de batalla de les administracions i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Per això Sabadell organitza el programa Fem Vacances, en què l'Ajuntament i 8 entitats i col·lectius programen casals, viatges i colònies pensades per a aquests ciutadans. En concret, l'administració local hi destina una subvenció de poc més de 125.000 euros.
Unes activitats que són molt importants per donar opcions d'oci a les persones amb discapacitat i per donar un respir a les famílies i cuidadors. El portaveu del govern, Eloi Cortés, detalla en què consisteix el suport que hi dona l'administració local.
El que fem des de l'Ajuntament és cobrir el sobrecost que tenen aquest tipus d'activitats, perquè hi ha una ràtio, no?, diferent de monitors per cada nano, per cada infant que hi participa, i per tant el que fem, doncs, és donar aquest suport perquè la diferència econòmica no sigui un impediment a l'hora de poder participar en aquestes activitats de lleure, no?
337 persones podran gaudir d'aquestes activitats, que estaran en marxa fins a mitjans de setembre. Les propostes estan organitzades per Andy Down Sabadell, l'Arteneu, l'Estel, Obrir-se al món, l'Escola Francesc Bellapart, les fundacions Xalest i Lavant i també la cooperativa Grandalla.
D'altra banda, l'Ajuntament invertirà més de 2,2 milions d'euros en la millora integral d'una desena de places i àrees de jocs infantils d'arreu de la ciutat. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns l'expedient de contractació per dur a terme les intervencions. Segons ha detallat el consistori, l'objectiu és fer aquests espais més accessibles i inclusius i que alhora tinguin més vegetació.
La tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Mar Molina, ha detallat en què consisteix aquesta actuació global en 9 places i àrees de jocs infantils.
En el marc de tota la feina que s'està duent a terme per millorar la qualitat de l'espai públic a la nostra ciutat, impulsem aquest projecte que ens permetrà millorar una desena de places i àrees de jocs infantils a tota la nostra ciutat. Hi posarem molt més vegetació, més arbrat per tenir molt més espais d'ombra. Renovarem els jocs, substituint els que estiguin deteriorats i posant-hi nous molt més accessibles i inclusius. Renovarem paviments, tanques i posarem nous bancs i papereres. Tot això, estem parlant d'una inversió important superior als 2,2 milions d'euros.
El projecte s'organitza en 4 lots que permetran actuar les places Montellà, Llívia, Guernica, Quebec, Magdalena Calonge, de la Creu Alta, Joan Corominas i Castelao. També s'arrenjaran àrees del Parc Taulí i el Parc de Can Gambús. De moment no hi ha data per a l'inici dels treballs.
Repassem altres notícies en format més breu. Pimec Vallès Occidental reconeix el Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya amb seu a Sabadell.
El Gremi ha rebut la distinció en el marc de la tercera edició de reconeixement al teixit empresarial de la comarca. Segons ha informat la delegació vallesana de Pimec, s'ha volgut reconèixer el Gremi, l'única entitat d'aquestes característiques a Catalunya, perquè exemplifica l'essència de l'associacionisme. El Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya agrupa més de 170 professionals i 210 centres d'idiomes i de reforç d'arreu del país. Els reconeixements empresarials del Vallès Occidental han reconegut un total de 7 iniciatives empresarials en el marc d'un acte celebrat a l'Auditori Joan Oliu del Banc Sabadell a Sant Cugat.
I fem un altre punt relacionat amb el Gremi de la Fusta de Sabadell, perquè la seva presidenta, Marta De Castro, ha estat recentment escollida presidenta de la Federació de la Fusta i Moble de la província de Barcelona. Més qüestions. Sabadell Comerç Centre repeteix el pròxim Nadal la campanya de la targeta regal.
L'associació activa per segon any consecutiu la iniciativa que dona l'opció a les empreses d'obsequiar els seus treballadors defugint del tradicional lot de Nadal. Les empreses interessades poden sol·licitar les targetes regal fins al 15 d'octubre. N'hi ha de dos imports, 10 i 25 euros, que es podran més canviar, a més un centenar d'establiments del centre en el termini d'un any.
Investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruzafont, l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social i la UAB han identificat una nova espècie de talp fins ara desconegut per la ciència.
La nova espècie de talp va viure a l'etapa del Pliocè i s'ha localitzat al jaciment paleontològic del Camp de Ninots, al municipi de Caldes de Malavella. Es tracta d'un dels punts de la geografia més importants per conèixer la fauna d'aquest període. L'esquelet localitzat conserva la mandíbula amb la dentició completa, part del tronc i diversos ossos de les extremitats anteriors i posteriors. Segons han informat les tres institucions, aquest grau de preservació és molt poc habitual en petits mamífers com els talps, de manera que l'exemplar trobat es converteix en un dels més antics i coneguts fins ara a Europa.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea celebra avui dues vistes relacionades amb el procés independentista i en totes dues hi ha sabadellencs encausats. Són Josep Suárez, actual president d'Andi i actual president d'Atendis, volíem dir, i delegat de la Generalitat al Regne Unit entre els anys 2011 i 2016, així com també els CDRs Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero.
En el cas de Suárez, el TJUE ha analitzat si les despeses del procés afectaven els interessos financers de la UE, mentre que en la segona vista, que es farà aquesta tarda, s'estudiarà si amnistia delictes de terrorisme respecte a la legislació antiterrorista de la Unió Europea. La sessió d'avui, però, només és una vista i és probable que la resolució tardi en arribar. Segons les últimes estadístiques del Tribunal, de fet, la mitjana de resolució de les prejudicials és de 17,2 mesos.
I de moment, Júlia, quina sensació se'n desprèn de tot plegat?
Doncs que no serà fàcil, perquè en la primera vista, la relativa a la responsabilitat comptable dels líders del procés, així com de la Conselleria d'Exteriors, on hi havia Suárez, Brussel·les ha xocat frontalment amb Espanya. Totes dues bandes coincideixen que les despeses vinculades a l'1 d'octubre no afecten els interessos financers de la Unió Europea, però discrepen sobre la seguretat jurídica i la discriminació, han dit textualment, de la llei. Concretament, els serveis jurídics de la Comissió qüestionen que la llei respecti els principis de seguretat jurídica i d'igualtat perquè, diuen, l'amnistia forma part d'un acord d'investidura.
I continuem més enllà de la ciutat per fer un cop d'ull a l'actualitat. Per explicar-vos, entre altres coses, que la Generalitat aprova un paquet de mesures urgents per prevenir incendis i restaurar danys en els últims focs.
Es preveu la contractació urgent del personal i maquinària necessària per a dur a terme les actuacions de restauració i recuperació de les zones afectades pels darrers incendis, així com també el reforç de l'estructura del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals amb tres noves unitats estratègiques. El govern també vol accelerar la tramitació i aprovació del Pla General de Política Forestal 2026-2036 i realitzar una prova pilot pel manteniment de camins ramaders. Tot plegat es preveu fer amb una reserva del fons de contingència dotada amb 10 milions d'euros.
I justament el govern també preveu una partida superior als 9 milions d'euros per a la comissaria virtual dels Mossos d'Esquadra.
Els diners aniran destinats al foment de les denúncies telemàtiques i és previst que el juliol del 2026, d'aquí a un any, ja es puguin fer els primers tràmits.
Tallada la línia R3 pel xoc d'un tren amb un camió al pas de vies entre Sant Miquel de Balanyà i Hostalets durant el matí.
El maquinista ha vist com hi havia un camió al pas de vies, ha activat el fre d'emergència i ha avisat els passatgers que tot seguit es produiria un xoc. Com que ha estat a baixa velocitat, no hi ha hagut ferits, segons han informat tant Renfe com Bombers. L'accident ha estat a quarts de 9 del matí i des d'aleshores que s'està oferint servei alternatiu per carretera entre les estacions de Vic i Centelles.
I acabem detingut un imam de Figueres per maltractar els nens d'una comunitat musulmana.
Els Mossos d'Esquadra l'investiguen per coaccions, maltractaments i lesions cap als menors de la madrassa, l'escola islàmica vinculada a la mesquita, però no per discursos radicals. Segons les denúncies, entre finals del 2024 i principis del 25, l'home picava els nens amb una vara o els donava clatellots mentre els pares els hi confiaven la canalla perquè aprenguessin àrab.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un quart de tres, la primera federació segueix sense tenir televisió. Adriana Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Les ofertes rebudes en el primer Tinder eren molt baixes i ara s'està treballant per optimitzar ingressos d'una forma diferent. Tots recordem sota el paraigües de la Liga.
Sí, en comptes de vendre tots els enfrontaments a una única plataforma, es pretén fer paquets per partits i no de tota la Liga, és a dir, com passa a primera o segona divisió, una feina que s'està fent de forma conjunta amb la Liga de Futbol Professional, tot i anar molt just de temps, realment. El fet que la producció la faci la mateixa federació amb una OTT pròpia faria que s'arribés a temps per l'inici del campionat, l'últim cap de setmana d'agost, segons es va explicar ahir a la reunió amb els equips participants. Està previst mantenir els ingressos que reben els clubs. La diferència fins a on no arribin les televisions la tornaria a posar la federació per garantir aquesta quantitat i també s'espera una reducció de les franges horàries. Per exemple, no hi hauria partits a primera hora de la tarda, com passa enguany, i s'espera, per tant, que els partits de la jornada en aquesta primera federació on militarà el Sabadell aquesta temporada estiguin compactats en menys horaris.
I d'altra banda, presentada a Barcelona la final de la Copa Catalunya de Futbol, la masculina jugarà d'aquí a 8 dies a Sabadell.
Dimecres de la setmana que ve a les 7 del vespre. Concretament serà aquest enfrontament entre l'Espanyol i el Girona. El sabadellenc Joan Soteres, president de la federació, ha volgut posar en valor el torneig.
La Copa Catalunya és la nostra copa, la copa del país, la nostra copa, d'aquesta federació. Jo m'agradaria donar les gràcies, sobretot doncs, als clubs, perquè s'ho han agafat en sèrio això de la Copa Catalunya. De vegades no, hi ha hagut temporades i anys que no, la cosa no se l'han agafat en sèrio. També donar les gràcies als ajuntaments, tant de Sabadell com de Peralada, i als seus clubs, el Sabadell i el Peralada, que són dos clubs federatius i amics. Per tant, donar-los les gràcies i, de veritat, estic molt content que sigueu al costat de la federació.
Hi haurà preus populars, 5 euros pels seguidors dels finalistes i també del Sabadell com a club anfitrió, 10 a lateral i 15 a tribuna. Des de la seu central de la federació, la regidora d'Esports, Montse González, s'hi ha referit així.
Per nosaltres és un orgull i és una oportunitat de tornar a situar la Nova Creu Alta com a escenari de grans esdeveniments esportius i tornar a gaudir de bon futbol català. Per nosaltres també ens ajuda i ens projecta com a ciutat, en fora, de portes en fora, dinamitza l'activitat social, esportiva i econòmica. Per tant, només em queda que agrair novament a la Federació Catalana que hagi apostat per la nostra ciutat per aquesta final i esperem omplir, segur, complirem la Nova Creu Alta i que puguem gaudir de la festa i del bon futbol.
L'àrbitre sabadellenc Marc Bondia López serà un dels assistents d'aquesta final masculina. I a més, Irene López Brustenga, del comitè de Sabadell també i nova col·legiada de Primera Federació Femenina, serà l'encarregada de xiular la final femenina.
Serà, en el meu cas, la primera vegada que arbitri aquesta final. Crec que és una oportunitat i agraeixo molt la confiança al comitè tècnic per la designació en un partit que és tan memorable per Catalunya i bueno, que segur que guardarem un bon record, que gaudirem d'un ambient supermaco i amb moltes ganes de poder estar-hi.
Una final, la femenina, que enfrontarà el Barça i el Levante Badalona a Peralada el dia 16 d'agost.
Mireia Torres s'ha proclamat campiona d'Europa d'handbol platja amb la selecció espanyola.
Era una de les dues catalanes que hi participaven a la cita disputada a Antàlia, a Turquia. El combinat estatal va superar Noruega als shootouts de la final. Abans havien derrotat per 2-0 Països Baixos i França. En l'última edició, a Nazaré, a Portugal, fa 2 anys, Espanya va ser bronze, aleshores amb una altra sabadellenca, a més de Mireia Torres, Remei Prat.
Encetem ara el bloc poliesportiu quan són les 2:19. La selecció espanyola de waterpolo femení ha tancat la fase de grups del Mundial de Singapur de forma impoluta. 3 partits, 3 victòries.
Aquest matí l'equip de Jordi Valls ha superat Gran Bretanya per 7-16. La sabadellenca Nona Pérez ja pensa en la següent ronda.
Hem acabat aquest tercer partit de la fase de grups. Ha sigut el rival més dur. Hem començat bé el partit i se'ns ha complicat una mica fallant ocasions clares i algunes ocasions de defensa amb rebots que no hem sabut solventar, però ens ha servit per encarar bé aquests quarts de final que ara ens venen. Tenim uns dies per preparar bé i acabar d'ajustar algunes coses i enfocar-nos amb el rival, que ja sabem qui serà i a preparar tot el que puguem per arribar a les millors condicions.
Com a primeres de grup, Espanya s'estalvia a la ronda de vuitens de final i passa, com escoltàvem, directament als quarts, que jugaran dissabte i amb tota probabilitat davant dels Països Baixos. I demà, qui tanca la fase de grups és la selecció masculina, que juga la primera plaça d'aquesta lligueta i, per tant, també amb l'Ulal femení, a directes a quarts, contra Hongria. Serà a 3:45, hora d'aquí.
L'equip de waterpolo Ability del Natació Sabadell, per la seva banda, va ser cinquè al Trofeu Internacional Ciutat de Terrassa.
Era el segon cop que s'hi disputava i el conjunt entrenat per Sergio Moyano es va estrenar amb derrota als quarts de final contra el Napoli Lions, qui acabaria sent-ne el campió en la lluita pel cinquè i sisè lloc. Els sabadellencs van derrotar 9-7 l'Octopus Cyborgs de Roma.
I Luis García ha renovat amb el Club Natació Sabadell de futbol sala.
Amb la continuïtat del dorsal 7, els nedadors tanquen definitivament la nova plantilla de segona B. L'equip manté el bloc del curs anterior amb només dues baixes, Sergi Lucas i el porter Abraham García, i quatre cares noves, de les quals un, Àlex Carmona, procedeix del juvenil.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Cultura.
La tardor ens portarà novetats literàries destacades, dos pesos pesants de la ploma sabadellenca, com són Montse Barderi i Gemma Ruiz Palà, trauran al setembre i a l'octubre, respectivament, noves creacions literàries. Tot en un 2025 que ens ha portat premis literaris, amb Roc Casagran enduent-se el Premi Sant Jordi i llocs destacats entre els creadors més venuts, amb Marta Oriols.
Sí, que no s'aturaran els pròxims mesos. El setembre ens portarà ja el dia 3 l'estrena del llibre El mar que brilla i riu, de Montse Barderi. Una obra que tindrà, com no pot ser d'altra manera, en escriptura de la sabadellenca, una protagonista femenina.
És un títol poètic que l'he agafat de Joan Maragall, d'un vers de Joan Maragall. Aquest llibre explica la història de la Daniela, la companya al llarg de la seva vida. És una noia immigrant que ha de lluitar fort per tirar endavant i que té moltes històries d'amor, i una d'elles molt especial.
I sense temps per endinsar-nos en la prosa de Barderi, a l'octubre sortirà el llibre de la periodista i escriptora sabadellenca Gemma Ruiz Palà. Tornarà a les llibreries amb Una dona de la teva edat, una obra que és una celebració feroge de la segona meitat de la vida. Ho ha explicat així.
I és una protagonista d'una edat, per això es diu Una dona de la teva edat, mai és jove algú a qui se li diu Una dona de la teva edat, que està orfa també, no?, de referents. Totes estem orfes de referents. Volem veure'ns envellir a la pantalla gran de manera activa, de manera potent, no com a cuidades o cuidadores. I jo, que encara estic una mica lluny d'aquesta edat, tot just faré els 50, però m'he volgut avançar i els he volgut escriure una novel·la i una protagonista per elles.
Per tot això, Ruiz considera que és el tipus de protagonista que li hauria agradat veure en algunes pel·lícules de Hollywood.
El temps.
La previsió meteorològica, Luis Mi Pérez.
Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil, el que estem tenint i el que, de fet, acabarem tenint al llarg de tota la jornada. Molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí de vent dispersos cap a l'Ebre i d'altres que aquesta tarda creixeran sense gaire esma cap a les comarques del Pirineu gironí. Bàsicament, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Berguedà, el Lluçanès, nord d'Osona, les muntanyes de les Guilleries. Aquí tindrem algun núvol que s'inflarà una mica més, però poques possibilitats de tempesta arribaran a donar. Si de cas alguna gotellada molt dispersa cap a la capçalera del Fluvià o del Ter. I la temperatura com la d'ahir. Per tant, estarem parlant d'una màxima a moltes poblacions aquesta tarda entre els 29 i 34 graus. Ara bé, arran de mar, amb molta humitat i molta xafogor. En vista el dimecres, situació encara més càlida, pujarà 2 o 3 graus la temperatura i no serà estrany fregar els 40 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, el dimecres, amb una jornada diàfana. Ho anirem seguint a la xarxa.
Les 2 i pràcticament 24 minuts. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Nosaltres tornem demà a partir de les 2, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, les xarxes socials o també al nostre canal de WhatsApp. Que vagi molt bé, fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.